Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
No, però vaja, vull dir que...
No sé què el deixaríem. O no.
Bona alternativa.
Sí. Bona alternativa. Què tal? Benvinguts. Passeu al Barça reservat, episodi 27 d'aquesta tercera temporada, aquí acompanyada del Xavi Campos, el Bernat Soler i el Jaime Miguel. Com esteu?
Molt bé.
Parlant d'un tal Olise, jugador del Bayern de Munic.
El germà bessó de Lamine Yamal, futbolísticament parlant.
Però no té l'exterior, no, de Lamine?
Exacte.
Però té cosetes que no li faríem un lleig, tampoc, a Olise. I avui al reservat tindrem ració, no de Olise, però sí de Lamine, parlant de Lamine. Tenim una bona ració de pernil, també.
De pernil.
Ibèric,
pernil,
no?
Pernil del bo.
Ibèric.
Sí, sí. Ens falta una mica la marca, però ja la trobarem algun
dia. Ja parlarem del pernil, però jo és un tema per mi important sempre. És un dels meus plats preferits, un bon plat de pernil, però sí, ibèric. Pernil del país... No, no és el mateix.
Que sibarita, eh? Que gourmet, eh?
Home, i tant.
Ens ha sortit gourmet.
Home, no, i tallatamà.
Bueno.
Sí, jo prefereixo pagar una mica més el plat que sigui ibèric que no pernil del país. Ja, doncs ja no ho vull, no? Estem d'acord, això ho compartiríem, no?
Sí, Javi, que
no. Això pregunta-li als entrepans del Bernabéu. Que es veu
aquí. No,
ah, sí?
No, és aquí, però a prop.
Vale.
Sí, bé, ara ja anirem.
Vale.
Perquè en parlarem de porters, també, i de Rafinha, perquè aquesta setmana el Tot Costa, jo no sé si veu sentir una de les tertúlies amb el Marcos López i l'Anaïs Martí, al Tot Costa,
dilluns,
que van començar per la Rafinha i clar, bé, nosaltres, jo estava entrant, explicant que Rafinha havia arribat a Barcelona i posaven cares i tal, aquest tema de Rafinha, que s'ha quedat uns dies més al Brasil i deia al Costa, esteu posant unes cares? No, no, i bé, es va allargar una mica el tema Rafinha. I jo dic, a veure, però què passa amb Rafinha? O què ha passat amb Rafinha? És cert que Rafinha es va lesionar el primer amistós en aquesta aturada de març de seleccions. Es va aturar en el primer... es va lesionar el primer partit. Rafinha de seguida va veure que es va trencar, ho va comunicar al Barça, m'he trencat, li van fer les proves l'endemà. Llavors, clar, per ell va ser un cop molt dur, perquè era el tercer trencament, quarta lesió, però tercer trencament a la mateixa zona que ha patit aquesta setmana, aquesta temporada, com estic avui aquí, aquesta temporada. Per tant, era un cop molt dur per Rafinha, també pel moment de la temporada, tram decisiu del Barça en partits de Champions importants i molt a prop del Mundial, i per tant, anímicament va ser un cop dur per Rafinha, i ell, clar, doncs va demanar, és cert que en converses amb el Barça va dir, ostres, m'agradaria quedar-me uns dies més aquí, més enllà de que encara queda un altre partit del Brasil que havia de jugar, i també, doncs, evidentment li agradaria estar per allà, doncs amb la seva família, estar una mica per aquí, estar tranquil. El Barça, Flick, que ho va explicar, doncs va parlar amb Deco i van trobar que sí, que d'acord, que es quedés, que li donaven aquest permís, i es va quedar. És cert, però, que no només es va quedar perquè anímicament estava tocat, sinó que Rafinha, aquests dies al Brasil, doncs es va tractar o es va trobar amb un dels seus fisios de confiança del Brasil i va començar a fer la recuperació. Clar, aquí pot ser... És poc habitual, això és cert, perquè normalment quan et lesiones amb les seleccions, de seguida tornes aquí. Però el Barça també deia, les proves ens les han enviat, és un trencament claríssim, no cal fer-li més proves en aquests primers dies. Llavors van quedar així. I Rafinha va tornar, quan ell van pactar-ho, que va ser diumenge a sortir al Brasil, arribava aquí dilluns, que és quan s'havia d'incorporar. Va anar a la Ciutat Esportiva. Els metges del Barça el van tornar a mirar, reconfirmat el trencament que tenia i el termini que van pactar, 4-5 setmanes. Això, confirmat. Què va fer Rafinha? Doncs el que ha fet és venir a Barcelona, tornar a Barcelona amb aquest fisio del Brasil de confiança. Llavors ell aquí s'estarà tractant a la Ciutat Esportiva i al Barça, però també amb aquest fisio que ha portat del Brasil. Això pot semblar una mica com que ha perdut la confiança amb els fisios, amb els preparadors, amb els recuperadors del Barça. A veure, no ens enganyem, aquesta temporada, amb tot el que li va passar a les recaigudes a l'octubre, allà es va trencar alguna cosa i Rafinha, més enllà que ell tingui la seva part també de segurament de responsabilitat, doncs allà es va trencar alguna cosa de confiança amb els preparadors i recuperadors del Barça. I per això Rafinha, quan es va trencar, va dir jo vull tenir aquest fisio del Brasil a prop i me l'emporto a Barcelona. En principi, tot està coordinat amb el Barça i, per tant, aquí no ha d'haver-hi problemes. Però no, i tu sabràs també, Javi Miguel, no agrada gaire, clar, dins del Barça, perquè, no per res, sinó perquè O et tracto jo o et tracta un altre. Mm-hmm. Si et tracta un altre, per molt que coordinis, a vegades pots sobretractar. És a dir, mm-hmm. I llavors pot passar que tinguis un excés de tractament. Que és a dir, que vagis massa, i a vegades doncs, és contraproduent. O també perquè per molt que diguis que et coordines, doncs no és tan fàcil. De moment, tot està ok, tot està consensuat, el fisio Rafinha el té aquí a prop i és com un complement i és la seva persona de confiança fora de la ciutat esportiva. Veurem com evoluciona. La intenció és que mitjans de maig Rafinha pugui tornar, però per ell era molt important tenir aquest preparador o aquest fisio perquè, evidentment, hi confia, no sé si confia més o no que alguns del Barça, però com a mínim hi confia, perquè ell vol arribar pel tram, pels partits, últims partits importants del Barça, i perquè també hi ha el Mundial. I clar, això és evident que necessita algú que el vinculi també amb el Brasil per dir, jo estic recuperant-me bé, em recuperaré bé, i al Mundial estaré al 100%. Que diu, la gent podria pensar, però Rafinha juga segur al Mundial. Sí, però bé, tothom, com tots els jugadors quan arriba al Mundial, juga segur, evidentment, Ancelotti se l'endurà, això és evident, però que no tingui un altre ensurt. Quan es va recuperar aquí a l'octubre-novembre va tenir una recaiguda, i si ara tingués una recaiguda seria, bé, doncs un drama per Rafinha, i per tant ell vol aquesta persona a prop per
de fet,
recuperar-se bé.
Com has comentat, la recaiguda, van ser dues recaigudes, però la recaiguda important va ser a la prèvia del Clàssic. O sigui, quan estava ell forçant, no sé si la paraula és forçar, però sí que estava ja a les portes de rebre l'alta, va tenir una recaiguda al bíceps femoral, a les isquios. Aquesta recaiguda va crear un sisma, va generar un sisma dintre, o sigui, va ser un terratrèmol dintre del club. El Hansi Flick va posar el crit al cel i es va canviar totalment l'estructura de la recuperació. Aquesta temporada, no sé per què, li van donar un rol més important al Julio Tous, al preparador, al màxim responsable de la preparació física, per fer la recuperació, per fer també el tractament dels jugadors lesionats, quan abans el preparador físic el que fa és el treball de manteniment. Doncs a partir de la lesió de Rafinha i sobretot de la recaiguda es va canviar totalment la forma de gestionar una altra vegada la recuperació i una altra vegada els serveis mèdics van agafar més protagonisme i els preparadors físics van ser ja una mica apartats en aquest sentit. I això va ser tot per culpa de la segona recaiguda de Rafinha.
Suposo que d'això queda, és normal que et quedin doncs, això el que diem, doncs, mals records, però vaja, el club insisteix amb la idea de que la recuperació 100%, el responsable és el Barça, no que aquí Rafinha, aquesta persona que s'ha endut de confiança, tingui més responsabilitat que el Barça, no, 100% el Barça, però...
Quan sí està que... previst que torni pel Clàssic del 10 de maig?
Sí.
Bueno, si ens classifiquem... Si ens classifiquem per semifinals, crec que abans hi ha el partit d'anada,
sí,
hi hauria
sí
el partit d'anada, i hi seria. O intentarien que hi sigui.
El d'anada o el de, bueno, o el de tornada, eh?
Bueno, no sé exactament...
Les semifinals de la Champions sí són a finals d'abril... Perdona, que estic aquí... Mira, són 28-29 d'abril... i 5-6 de maig.
Pues jo crec que la tornada.
5-6 de maig.
Ah, la anada no.
La tornada, que en el cas que el Barça la jugués, la jugaria fora de casa, eh? Sí. Sigui al camp de l'Arsenal o de l'Sporting de Portugal.
L'anada el veig una mica... a més, sobretot pensant que és el mateix lesió que ha patit el mes d'octubre, i aleshores, clar, va amb molta, amb això, molta cura. Per això, més probable seria la tornada.
I també, i la recaiguda, una de les recaigudes va ser per recuperar-lo pel Clàssic, també. Clar. Veiem que no fem el mateix, no repetim el mateix. Clar. Bé, doncs el cas Rafinha, que bé, doncs seguirem la recuperació i que recuperi aviat, ràpid i sobretot molt bé, perquè pugui ajudar el Barça i, evidentment, que pugui jugar al Mundial. Abans d'entrar en altres temes, anem ja que hem començat amb el pernil, Bernat Soler.
Sí,
El pernil? Compte, perquè ara tinc molta gana de pernil.
Sí, anem a descansar, anem a parlar de coses una mica més lights, que no les lesions. Bé, tot això és arran d'un article que ha publicat el Salvador Sostres, que col·labora amb el diari ABC i explica coses del Barça, aquest articulista i escriptor. I em va cridar l'atenció l'article perquè explicava una qüestió relativa amb canvis d'hotels, que ara també us explicaré, perquè té una altra explicació també interessant, a Madrid, a l'hotel que el Barça ha fet servir per allotjar-se a Madrid i que recentment l'ha canviat. I us explicaré el perquè d'aquest canvi. Però una de les derivades d'aquesta informació és la del pernil. Què ha passat? Doncs que els jugadors del Barça, el pernil que els hi posaven en els entrepans, que després els hi porten al vestidor i que es fa en els hotels, no els convencia. Els agradava més el pernil de la Ciutat Esportiva, que no sé quina marca és, ni quina collita o com es digui, però els agradava més el pernil de la Ciutat Esportiva. I es veu que el pernil, i especialment el d'un hotel de Madrid, no els convencia.
Perquè seria del país, clar, no és ibèric.
No, es veu que era bastant bo i bastant car. Total, que van dir, escolta, doncs, si no els agrada i a sobre és tan car, portem el de la Ciutat Esportiva, que igualment és bo, però que a més ens sortirà molt més barat. Total, que el Barça, des de fa uns dies, s'emporta el pernil. És a dir, que això és una cosa que els equips de futbol, això d'emportar-se el menjar, ho han fet bastant sovint a la història. Eh? Ja no, en el passat, quan te n'anaves a jugar a països de l'est, que en l'època, diríem, soviètica, doncs no tenies moltes garanties de quina qualitat alimentària hi havia. Però, si no, doncs, especialment per concentracions llargues, les seleccions, per exemple, s'enduen menjar, i alguns clubs també. Bé, doncs en el cas del Barça s'enduen el pernil empaquetat, al buit, i se l'enduen, i allà a l'hotel fa els entrepans amb el pernil que ha portat el Barça. Hem de dir que el Barça viatja amb una cuinera i amb una dietista que viatgen el dia abans del partit per anar a la cuina de l'hotel i que tot estigui correctament. Bé, doncs el Barça està content perquè ha aconseguit un doble objectiu. D'una banda, que els jugadors estiguin contents amb el pernil, i a més a més estalviar-se uns calerons, perquè amb aquest pernil, es veu que el pernil que els hi posaven en un hotel de Madrid era a peu de caviar, pràcticament. Bé, quin hotel és aquest? Aquest és l'hotel Intercontinental, que és un hotel que està, és molt cèntric a Madrid, que està al Paseo de la Castellana, a la zona central, un hotel clàssic, un hotel d'aquells senyorials, una mica de l'escola Ritz, Palace.
Aquest és on hi anava.
Aquest és on està anant des de que Joan Laporta va tornar a guanyar les eleccions, va guanyar les eleccions del 2021, al Barça, perquè ara explicarem a quin hotel s'havia anat. Bé, aquest hotel, per exemple, l'última temporada, la temporada anterior, el Barça va fer 6 partits a Madrid, perquè va jugar 2 cops amb l'Atlètic de Madrid, a Lliga i a Copa, per lo de temporada 24-25. Va jugar el partit del Clàssic al Bernabéu, va jugar al camp del Rayo, va jugar al camp del Getafe i al camp del Leganés, 6 partits. El balanç va ser molt bo, perquè el Barça d'aquests 6 partits va guanyar 5 partits i en va empatar un. Va empatar al camp del Getafe. Però el Rayo, els dos de l'Atlètic de Madrid, el del Bernabéu i el de Leganés, els va guanyar. Què ha passat aquest any? Doncs aquest any el Barça va començar, va a Madrid i...
Clàssic,
perd.
Rayo,
empata. Rayo, empata. I hi ha la definitiva. Atlètic de Madrid, Copa, perds 4-0. Bé, doncs, aprofitant que el Manzanares passa per Madrid i que la cosa no acaba de rotllar i que l'hotel on anaven, aquest Intercontinental, a més costava 400 euros la nit l'habitació, va dir, farem canvi d'hotel. I el Barça ha recuperat l'hotel Eurostars, que és l'hotel...
De les Torres.
Està a la Paseo de la Castellana, però a dalt, més a prop de
les Torres, el mític.
On hi ha les Torres de l'antiga Ciutat Esportiva del Madrid. Un hotel modern, no tan senyorial, però més modern,
molt
més funcional.
Molt allunyat del centre de la
ciutat. Del centre, i que havia estat a l'hotel on, per exemple, el Barça de Guardiola hi havia fet les seves estades.
I el City crec que hi va, quan cada temporada que juga contra el Madrid hi van.
300 euros la nit, tampoc és que estiguem parlant d'una pensió, però vaja, aquí s'ha aconseguit. És un hotel que, per exemple, segons ens expliquen, doncs, el ser més modern, els sostres són més alts, hi ha més llum, l'altre és una cosa més clàssica.
Una mica, però llavors, el canvi
El canvi, que econòmicament també té els seus avantatges, és per superstició. Han canviat d'hotel a Madrid per superstició. Perquè l'hotel Intercontinental, aquest, ja ho heu vist, així com l'any passat anava bé, aquest any no anava bé.
I van canviar. I
un moment. Van canviar d'hotel aquest cap de setmana passat.
I es va guanyar.
I el Barça va guanyar al Metropolitano.
Però qui és el supersticiós?
Plantilla, jugadors... No sé el nom, ja ho investigarem.
Jugadors, no flic,
Jo flic no el veig, no amb el aquestes veig històries.
A veure,
no?
Els alemanys els veus supersticiosos?
No, però, però flic com que...
Vol controlar-ho tot.
Controla tot, al nivell dels viatges aquí, tal, les hores...
Per cert, atenció, perquè hem de posar una alarma aquí. El Barça, pel partit de Champions de tornada contra l'Atlètic de Madrid, ja té l'Eurostars reservat.
Sí.
A més, necessita moltes habitacions, perquè els partits de Champions, a part de l'expedició habitual, que són unes 40-50 habitacions, hi ha molts convidats, hi ha sponsors, i al voltant de 150 habitacions Déu necessita. Això és el que explica el Salvador Sostres al seu article. No, però... El Barça té un altre partit a Madrid, que és a Getafe, que ara mateix és un partit que s'ha posat el 25 d'abril. No pot anar a l'Eurostars, perquè l'ha agafat l'Atlètic de Bilbao.
No!
Perquè té partit
a més, l'Atlètic de Bilbao.
Amb l'Atlètic de Madrid, i ha reservat l'hotel, i clar, no poden coincidir dos equips així. Sí, se n'hauran d'anar... No se'n van a l'Intercontinental, no? Se'n van a un hotel, un Hilton al costat de Barajas.
Ostres, però pobre Intercontinental, ara la publicitat que té aquest hotel.
Home, aquest hotel va sobrat, que té... Allà...
Entra el pernil, que no és
Gafe.
Bo.
Li hem posat la fama de Gafe.
No, pensa que aquest hotel és de luxe, 5 estrelles, que hi ha...
Ja, però escolta, allotjar-hi al Barça o no, canvia.
Sí, però vaja, pertany a una empresa, un fons qatarià... A Madrid hi ha molt turisme, i molt turisme de luxe i no tindran problemes. I la veritat és que el Barça, l'Eurostars, i li va anar molt bé històricament i, per tant, allà estarà.
No,
però
perfecte.
Han canviat d'hotel per superstició i han canviat de pernil, en aquest cas per gust. Tot això, però ha generat que el Barça s'estalvi calarons, tant amb l'hotel com amb el pernil.
Jo ara vull provar el pernil de la Ciutat Esportiva.
Sí.
Jo sóc una bona catadora de pernils.
Sí, ens ha quedat
sí,
clar.
Jo, la qualitat, puc dir aquest és bo, aquest no és bo. De fet, per la vista, ja t'ho podria dir. I per l'oli, el greix que deixa anar el pernil. Ah, tinc molta gana de pernil. Bé, algun dia el tastarem, el demanarem, veiem si ens envien un paquetet al reservat.
D'aquests,
a la Ciutat Esportiva,
sí.
I fem aquí un tast de pernil ibèric. I abans de fer la ració de la Minya Mal, el Campos ja fa dies que parla de porters, aquí el reservat és el seu tema.
Ah,
ens va parlar d'Alex Remiro.
Ah, sí?
Que sí. I bé, ja fa dies, potser l'últim episodi vas parlar d'Alex Remiro i avui dius, espera, que vull parlar de més porters.
De dos porters.
Però no de futurs porter... Bé, no, de futurs sí que tenen... No, vull dir que no tinguin futur, pobres. Vull dir, no de porters que pugui fitxar.
No. Dos que el Barça ja té nòmina. Un que el té cedit i l'altre que el té en nòmina. De moment forma part del planter, però té molta convivència amb el primer equip. Un és Ter Stegen, que sabeu que s'està recuperant de la lesió muscular. Mm-hmm. La cosa expliquen que va força bé i fins i tot no es descarta que pugui reaparèixer aquesta mateixa temporada.
Amb el Girona.
Amb el Girona,
sí, clar. Home, noia.
Sí, no, perquè vull dir que dic... Sí. Pertany
federativament
al Girona.
Sí,
és jugador
al Girona. Jugaria amb el Girona. I potser apuren perquè pugui reaparèixer aquesta temporada, penúltima jornada, última jornada, i li doni peu a tenir esperança per anar convocat pel Mundial. Molt difícil, eh? Molt
que
difícil.
Hi vagi. Molt
és difícil que hi vagi perquè no tindrà ritme de competició i ha sortit de lesió rere lesió, ha estat inactiu i per molt que jugui un o dos partits, doncs sembla difícil que com a mínim pugui tenir opcions de jugar al Mundial. Això gairebé estaria descartat. Potser com a tercer porter per la seva jerarquia, doncs no és descartable, però per això s'ha de donar el fet que reaparegui aquesta mateixa temporada en les últimes
setmanes. Està treballant per reaparèixer, tampoc és segur que...
No és segur, no hi ha garanties, i més tenint en compte que és una lesió fotuda, té a veure amb el tendó dels isquiotibials, i s'ha d'anar en compte, no pots córrer massa, perquè si corres molt, potser hi ha una recaiguda i tens problemes. Però vaja, ara mateix, aquesta seria la perspectiva amb Ter Stegen. De cara al seu futur a mig termini, el Barça també estan atents, a veure què passa amb Ter Stegen. En la situació ideal, la temporada vinent Ter Stegen formaria part de la plantilla del Barça? No, des del punt de vista de la direcció esportiva del Barça. I aquí és on entra el nom, però no es pot descartar, perquè ha de trobar un lloc on anar-hi. Al gener, a banda del Girona, va tenir una opció Champions.
Ter Stegen?
Champions, sí. Fins i tot es va desplaçar a la ciutat on juga aquest equip per conèixer les instal·lacions, conèixer la gent. Al final va preferir l'opció de Girona per una qüestió esportiva i per una qüestió familiar.
Es pot saber
la Lliga o el
país? És de Champions i és anglès.
Val.
Ja està.
Bé, home, bon equip.
Hi ha uns quants anglesos.
Bé, però segur...
Sis. Aviam, sis equips anglesos a la Champions.
Sí, i havia de cobrir la seva porteria. Però ja, això al final es va descartar.
Es va descartar, però ell sí que s'hi va desplaçar.
Sí, home, era un equip Champions, un equip important a Anglaterra. No és mega top, però és un equip important.
El Bernat ja ha escrit un nom.
Jo crec que sí.
Ensenya-li al Campos. I cadascú després...
Sí.
Vale. Ara algú, si hi ha la imatge, haurà ampliat, perquè el videopodcast ha ampliat el full del Bernat.
És un equip que...
Prou,
el tema porter...
Hi ha hagut certa controvèrsia amb el porter, amb els porters.
Prou, que si no doncs, l'acabarem dient.
Doncs el futur de Ter Stegen també té relació amb el que pugui passar amb Diego Cochen, que sabeu que ja fa anys que juga al planter del Barça, que té presència en les convocatòries del primer equip, va molt sovint a les convocatòries de Hansi Flick, i el club s'estan plantejant si ja de cara a la temporada vinent podria ser una bona opció per ser segon porter del Barça. El Barça està buscant porter per ser suplent de Joan Garcia.
Clar.
Stensner no seguirà, ja vam parlar-ho, això...
Sembla difícil.
Home, veient com es pren els partits, Stensner, amb carinyo, a la banqueta, vull dir que ell fa molt equip, que fa vestidor, que és superbon company, però ell ja se'l veu com... Està vivint la vida...
Sí, ara mateix Stensner no continuaria, veurem què passa amb Ter Stegen, perquè no és descartable el 100% que continuï al Barça com a porter suplent de Joan Garcia, si
però hi ha aquesta opció que...
De Diego Cochen... I algú es planteja, hòstia, potser aquest nano ja ha arribat el moment per que sigui de manera regular segon porter de Joan Garcia. Hi ha d'altres veus que diuen, home, potser és massa jove, no té
però
prou experiència. Crec que té 20-21.
Ara ho miro.
Però, si no segon porter, pràcticament segur que farà de tercer porter la temporada vinent. Perquè confia molt... 20 anys,
oi? Acaba de fer 20 anys.
I confia molt, li veuen possibilitats, juga bé amb els peus, i quan juga amb el filial té o sigui, fa bones actuacions, i el tenen amb bona mesura
com a porter de futur. El que passa és que sempre és el debat del segon porter tan jove de la casa, que és un porter que en teoria necessiten jugar i tenir minuts, si és tercer porter pot baixar i pujar. Però si és segon porter, és que no jugarà. Jugarà tres partits
de temporada. Jo crec que el perfil de porter suplent per un gran equip com el Barça és més el d'Àlex Remiro,
Ostres, però Remiro ja ho va dir ell, dir, no voldrà venir
el de ser suplent. El d'un Stensner, però diríem una mica més de...
L'has de convèncer, no?
Perquè Iñaki Peña...
Iñaki Peña, vaig preguntar i no hi va haver-hi gran entusiasme. A mi em semblava una bona opció, molt natural, està cedit a l'Elx. Ara no està jugant tant, juga més d'Ituro, però la primera part de la temporada normalment era titular. Però em va sorprendre una mica que no es mostrés entusiasme. No dic que el descartin, però...
Saps qui encaixaria molt bé amb el perfil futbolísticament? Ara no em fico amb la qüestió gestió de vestidor. Porter suplent de Joan Garcia, Ter Stegen, 30... Quants ja en tindré ja?
Sí, el que passa és que té una
ficha... La ficha és el que... Clar, no, per això diu que el Campos no ho descarten, però... Però la fitxa... Sí. Sí, home, el pots tenir, és evident.
Si poguessin... Si Ter Stegen pogués trobar una sortida, jo crec que el Barça estaria
però
més content.
Sempre hem dit que ell, per situació personal, prefereix quedar-se a Barcelona o a prop de Barcelona.
Ara serà pare un altre cop.
Sí. Però que vull dir que la sortida a prop del Barça, dirien, de Barcelona, que puguis competir amb la... O sigui, que puguin més o menys pagar bé... Ostres, ho té difícil, Ter Stegen, per trobar un altre club aquí a prop, no? Que per conciliar, diríem, la seva situació personal amb la professional. Però vaja, veurem que Ter Stegen com va i com acaba... Diego Cochen, per cert, és que van arribant coses...
No pares.
No, perquè que del tema Rafinha, que és veritat que... detallets que no, perquè... que fliqui d'eco la conversa quan que he dit jo que vam parlar, és cert, que vam parlar per telèfon. Bé, per FaceTime? D'acord, per FaceTime. No és per telèfon, papa. Ni per FaceTime també és un telèfon.
El FaceTime és la videotrucada dels iPhones.
O sigui, que es deuen parlar així, no? Sí, molt bé, videotrucada. I que el... Adéu al boli. El fisio de confiança de Rafinha, del Brasil, que... Quedi clar que, o sigui, que el Barça, jo ja he dit que està coordinat, però que el Barça és qui marca les pautes i li diu busca't algú que t'ajudi a aplicar aquestes pautes.
Però com és que reps missatges en directe si no estem fent el programa en directe? Això és un podcast.
Perquè això és casualitat, ara, perquè just ha arribat ara aquest missatge. No és un missatge respecte al que jo he explicat,
ja
sinó
semblava,
que és d'aquesta informació i llavors, doncs, mira, doncs ara arriba això. Estem... No, ens estan escoltant escoltat.
Estem gravant, no sabem ni què ha fet el Barça aquesta nit.
És almussat, això.
A veure, queda clar, doncs ja està. Màxima coordinació i tot pactadíssim entre Rafinha i el Barça. I aquest fisio. Anem a la ració que dèiem de Lamine Yamal, perquè se n'ha parlat molt de l'empipada que va tenir Lamine Yamal al Metropolitano després del partit. Hem vist unes imatges on ell s'empipa, no va ser pels crits racistes, que van ser, i evidentment no li van agradar, però no va ser per això, sinó que van ser per qüestions més tàctiques de joc, i sobretot mirava a la banqueta amb la persona de la Fuente, que és l'entrenador de porters i un dels encarregats diríem, de l'estratègia o de, sobretot, les jugades de córner. Bé, aquesta empipada, però, bé, no és només provocada durant el partit, sinó que Javi, Lamine ja arribava al partit una mica escalfat.
Sí, a la prèvia ja estava una mica escalfat perquè resulta que ell, al partit contra l'Atlètic de Madrid, com no està Rafinha, li van donar també una sèrie d'instruccions per quan tingués que treure el córner. Perquè es veu que ell va picar els corners
a la banda dreta.
A la banda dreta. I clar, això què implica? Implica que ha de fer alguna senyalització abans per indicar si és el primer pal, el segon pal, si té que fer una més farà una volea més alta, més baixa, si ho farà més pla... Això té que ell donar una sèrie d'indicacions...
Codis, sí.
Als companys que estan dintre l'àrea perquè ho sàpiguen.
Això ho fan tothom, clar, no?
Però què passa? Que aquesta generació tan jove i tal...
No em vinguis amb història. No m'atabalis gaire, no?
Les coses molt clares i no em facis un discurs de 15-20 minuts de cada jugada, com tinc que fer, què tinc que fer i què tinc que dir, perquè aleshores em col·lapso i ja no sé ni el que faig ni el que deixo de fer. Llavors, què passa?
Són nens, realment.
Que José Ramón de la Fuente, com bé ens dit, és un dels responsables també de les jugades a la pilota parada. Sí. I una de les coses són els corners. I li va estar, durant la prèvia, donant indicacions, però no una, dos o tres, sinó bastantes. I aleshores ja anava una miqueta en aquest sentit...
Col·lapsat,
una mica saturat d'informació. Després, com es van veure les imatges, o sigui, ell, el problema és que ell considera que durant el partit ho estava fent molt bé i li estaven sortint les coses, i ell es sentia bé dintre del partit.
És que ho estava fent bé i va fer una primera part molt bona.
Que a la segona part, sobretot, el recriminessin que si tenia que fer una cosa i no una altra, que si tenia que fer un central a pilota i no fer un nou... Aleshores, es va anar escalfant perquè ja venia d'on venia. Uh-huh. O sigui, ja tot s'anava acumulant. Llavors, es veu aquesta... Quan marca el Lewandowski, que ell no ho celebra, sí. I aleshores va el Pau Cubarsí i parlen entre ells. I clar, ell, el que li ve a dir al Pau en aquest moment és, a veure... que el Hansi, que el míster em digui coses, pues a mi, escolta, doncs m'ho tinc que assumir, perquè de fet és la persona que em té que marcar la línia, però que em vinguin unes altres persones i em estiguin tota l'estona dient aquí no, aquí sí, això no, pues al final m'escalfa i no ho accepto, això. I llavors és quan, al final del partit, clar, que es dirigeix al Hansi Flick i diu, bueno, perquè clar, el Hansi Flick no entén res, no? Diu, què passa? No? I aleshores a l'altre ja fa... Ja li fa com el gest, no, díselo a ell. Clar,
i és quan de la Fuente l'agafa i l'acompanya.
Digue-li a ell, perquè clar, no, ja a la prèvia va estar una mica escalfant i després, amb saturant amb informació, i després amb el partit va passar el que va passar.
O sigui, hi ha una acció molt concreta, que és una acció que hi rep a prop del vèrtex de l'àrea i de seguida prova un xut que li surt molt desviat. A mi aquella acció em va semblar precipitada. Allò provoca un retret molt airat de la Fuente mentre el veu Lamine, molt airat, vull dir que va sortir de la zona tècnica i fa un gest com dient, què fas?
Vols dir que el gest no és... Has de passar-la, heu de fer-la circular la pilota.
Sí, però era molt airat. Aquí Lamine Yamal diu, home, mira el minut que és, clar. Anem 1-1, estan jugant amb 10, perquè els que mira el minut que és, intento acabar la jugada. És veritat que el joc ofensiu del Barça, i tu hi eres al Metropolitano, Bernat, a la segona part, 80-20% al costat de Lamine. Era una Lamine dependència. Al final el gol arriba per l'altra banda, però Lamine va assumir molt del pes del joc en atac del Barça, i aquí, doncs, jo crec que li va caure malament el gest de La Fuente i...
I sí. va pagar els plats trencats de La Fuente al partit. Bueno, que,
de fet,
De La Fuente és una persona molt visceral.
Molt volcànica, molt volcànica. I, de fet,
però se l'estima molt a dins del... Sí,
el seu historial d'expulsions de és històric.
Com li deien?
No, de fet, el coneixen allà com el Mr. Tarjeta. Mr. Entrenador i targetes perquè no...
Però una cosa,
que passa que és veritat que també...
Ha baixat això, ja no veu
sí,
tantes targetes.
Sí, al Hansi Flick ja li va tocar el crustó en aquest sentit, a ell i al seu al sort també.
Sí, sort
ja li van dir que a les queixes arbitrals, i també als jugadors, les queixes arbitrals les fa ell. I ell és el que es dirigeix i ell és el que es queixa. Els altres tenen que estar a la banqueta i esperar. El que passa que, evidentment, amb el partit en plena ebullició és difícil a vegades, amb un caràcter que té el José Ramón de la Fuente, no donar aquest salt.
Però després va haver-hi tota aquesta empipada sí. que ja vam explicar després també al Tot Costa, que ens van dir, però als 10 minuts ja se li havia passat.
Sí, és veritat.
El viatge de tornada...
En el viatge de tornada fins i tot va haver al final, quan ja vam parlar i ja vam veure que tot estava es va rebaixar el suflé, els jugadors, que tenen aquest punt de mala llet, i ja li feien fins i tot bromes al de la Fuente i al Damín, hi ha alguns jugadors allà dintre del vestidor que tenen...
Però és que aquestes coses són molt naturals, passen, sí. Moltes vegades la gent que expliquem el que passa al voltant del Barça, els hi donem una dimensió que no tenen.
Sí, el que és veritat per això, perquè m'hi he trobat aquests dies, és que hi ha hagut bastants culers que... tot i entendre tot això, que no celebrés el gol, la mínima mal, els ha xocat, no? Els ha dit, ostres...
Sí, és estrany.
Com
és
no celebres un gol tan important?
Estava creuat per això, perquè ja venia escalfat i després tota la situació.
Sí. És que és a mi, jo ho entenc tot. Jo no entenc aquesta sobreinformació de cada cara de la mínima mal la que hem d'analitzar. Però també vull dir que la no celebració, concretament, la no celebració del gol...
Va cridar l'atenció.
I a mi aficionats m'ho han dit que
sobretot perquè era un gol important.
Que voldrien veure una altra imatge.
Era molt important, perquè és un gol que quasi podem dir que estarà durant la Lliga.
Sí.
Ostres.
No tenim temps.
No tenim temps? Sí. Vols dir? Una videotrucada a tres. Digue'ns un dels tres, només.
Doncs mira, Messi. Videotrucada.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.